Where the weather goes, I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallows, and I might get lucky now and then. You win some, I might get lucky now and then.
Estem escoltant Get Lucky, de Mark Knopfler, l'històric líder dels Dire Straits, que en aquesta cançó canta que de vegades, a la vida, podem tenir sort. El nostre següent convidat va tenir sort, se sent afortunat. Però és una sort que no li va venir gratuïtament. És una sort que es va haver de guanyar amb molta lluita i sofriment, perquè li anava la vida. Ell és en Paco Castelló, i aquesta setmana ens va deixar un commovedor missatge al Facebook, explicant la seva experiència amb les addiccions, amb l'infern del consum descontrolat d'alcohol i drogues. I s'ofereix, ja ho va fer un temps al Consell, per explicar en primera persona a l'Institut, pels nostres joves, els perills potencials que entranyen les substàncies addictives. És un plaer i un honor, i li agraïm aquest gest immens i ple de generositat de venir a explicar el seu cas a Ràdio Illa, la ràdio pública de Formentera. Molt bon dia, Paco. Benvingut al De Far a Far.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Bueno, bé, bé, amb ganes de xerrar un poc sobre aquest tema. La veritat que és un tema ja, bueno, des del 2007 que ho vaig deixar tot, doncs ja ha passat un poc de temps, però bueno, és un tema crec que molt interessant i un tema dels que es té de parlar.
Molt bé. Anem a la teva adolescència. Què feies a la teva adolescència i com t'acostes a les drogues, a l'alcohol i a les primeres drogues?
Bueno, jo sempre havia set el típic al·lot, que la veritat que era una persona bastant tímida, i realment, per exemple, a l'escola, encara no sofrisses un bullying o no sofrisses tal, el simple fet de tu ser una persona més tranquil·la, més relaxada i haver-hi al·lots doncs, molt més alborotats, doncs sempre feia que t'arrinconasses o t'arraconasses una miqueta, no? Entonces, pues sí que és cert que, com diu allò, no? Cuando no puedes con el enemigo, te alias con él, no? Uh-huh. O sigui, quizá a poc a poc així, pues, vaig descobrir que possiblement tornant-me una persona un poc més alterada, un poc més alborotada, pues, me sentia millor, se me prestava més atenció i possiblement aquest canvi de caràcter en jo va ser el que finalment me va portar al consum.
O sigui que arribes a la droga i a ser aquesta persona doncs, més sociable, que era el que buscaves, via alcohol i porros, no?
Sí, en un principi sí. En un principi alcohol i porros. I bueno, en aquell entonces que eres un garrit i no d'això, doncs feies animalades hasta, bueno, quasi, jo què sé què t'ho diria, hasta esnifar gasolina. Qualsevol animalada d'aquestes.
Quina edat tenies?
Uf, jo crec que el primer porro que em vaig fumar tenia 12 anys. 12 anys, sí que és veritat que potser dels 12 en els 14 pràcticament no va haver-hi consum, però per exemple en els 14 possiblement ja començàs a haver-hi un consum bastant habitual, en su tema de porros, diguéssim, bastant habitual.
I com us arriben els porros? A través del germà d'algun amic, d'un amic més gran?
Sí, sempre hi ha diferents generacions, sempre està una generació i per damunt d'aquesta generació hi ha altres generacions, altres al·lots que tenen un grapat d'anys més, i qualment ja han tocat, i bueno, sempre sabia que qualment arriba amb facilitat.
Estem parlant dels anys 80, no? És 80, sí. Principis dels 90, finals dels 80, principis dels 90, o
sí,
mitjans?
Sí.
Molt bé, és un consum social i de fumar porros amb assiduïtat, de forma diària. A sí. Què passes?
Bueno, realment, quan començàvem, per exemple, en els porros, això de nivell social era un nivell social molt limitat, perquè realment és un nivell social, diguéssim, en su àmbit dels amics. Perquè sí que és cert que realment quan vas, per exemple, tot fumat o tal, sí que no ets capaç de relacionar-te amb persones que estan fora d'aquest món, perquè uh-huh. portes els ulls vermells, perquè m'estan mirant, perquè te poses nerviós i les paraules noten uh-huh. això. Però en su grupet aquest d'amics, pues, sí que realment te trobes bé. Es passar a un altre tipus de droga possiblement fos per aquest motiu, perquè diguéssim que en su tipus de consum de porros i això, pues, el grup d'amics era molt limitat, i passant, per exemple, en l'alcohol i sense coca, per exemple, amb això ja t'associabilitzaves molt més i te movies molt més. És igual que no eres a la mateixa situació anar tant a la discoteca, havent te fumat un porro, que havent consumit, per exemple, un èxtasis, algun altre tipus de substància.
O sigui que tu fumaves porros, com fan tants altres nanos a tot l'estat, en fi, al mig del bosc, o al camp, o al garatge d'algun amic, eren uns quants, pocs, sí. I anava a fer la fumada, que es diu,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I com et senties, llavors? Com veus el món? Com et relacionaves amb la gent? Et senties més integrat?
Bueno, te senties més integrat realment amb aquell món, perquè vos sou tots i la veritat que, o sigui, molt terriar, molt d'això, però sempre dins del grup, perquè t'ho dic que fora del grup no podies sociabilitzar amb ningú perquè estaves inutilitzat, no? El simple fet de, t'ho dic, de portar els ulls vermells ja estaves com a d'això, no? Però sí, dins els grups, clar, sociabilitzaves més i era una forma com de passar rato i de riure.
I tu que ets tímid, per començar a sortir i tenir, doncs, diríem, el valor per parlar, per presentar-te a altres persones, per sentir-te més part de les mogudes que hi havia a la discoteca, comences a, doncs, amb pastilles i cocaïna, no?
Sí, sí, sí.
Com et feien sentir la cocaïna?
Bueno, hombre, t'espitosa bastant, si la mescles també amb alcohol. També hi havia aquí bona part, no, d'imatge, no, d'intentar aquesta imatge que dones de cara a les altres, no? I més quan encara ets molt jove, no? Perquè sí que llavors ja no es tracta d'una imatge, ja es tracta de que és un vici, de que t'agrada molt i, bueno, jo t'ho dic que arriba, per exemple, el moment en què sí que sí. Per exemple, jo em diuen, bueno, Paco, pots triar viure així, amb aquest consum, durant 2 o 3 anys, o viure tota la teva vida sense consum, però bé, jo hauré decidit, pues, en aquell moment, pues, bueno, pues, 2 o 3 anys així consumint, però bueno, llavors si m'amor no és igual, no? O sigui, arribar a canviar la teva vida per això, però no, així d'això.
Clar, et desinhibia, no?
Sí. Sí, 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 sí.
Però al mateix temps, ara vist en perspectiva, tu expliques que vivies amb un engany, perquè no eres tu, no?
Sí, sí, no, per supost que vius amb un engany. No ets tu, i a més podria explicar... Mira, podríem fer, per exemple, una comparativa, no? Per exemple, moltes vegades estan veient pel·lícules, i estan veient pel·lícules americanes, on hi ha pandilles de, jo què sé, de pandilleros, i sempre surt el típic consumidor de drogues, a lo millor superdrogat o begut, amb una lota enganxada a cada banda, no? I bueno, tu a lo millor pots veure allò i dius, ostres, que guai, no? No vegis aquest com va, i a més amb quines lotes i tal. Bueno, pues la realitat, anem a fer la realitat basada entre dues coses. Una, aquesta mateixa situació amb una persona consumida i aquesta mateixa situació amb una persona que no està consumida. Bueno, la realitat de la persona que està consumida en aquest moment, estàs en 2 al·lotes i estàs supervergut. Estàs supervergut. Bueno, doncs la realitat és que fàcilment el anar tan drogat i tan begut no fossis capaç ni siquiera de tenir una erecció. ¿Vale? I per una altra banda, hi ha que pensar que si estàs en situació d'alcohol i drogues i en dones, és molt fàcil que se cometin imprudències, com pugui ser tenir relacions sense preservatius, que puguis agafar una enfermedat, que puguis deixar una lota prenyada i tal. I, o sigui, aquest seria, es vist des del punt de vista, fet en consum de drogues i alcohol. I aquesta mateixa situació viscuda per una persona sana, pues, hi ha que veure que és com de la nit en el dia. Vull dir, aquella persona, per supost, que pot tenir unes relacions en perfecte estat, unes relacions sanes, i la seguretat i el cervell en tot moment de lo que està fent és correcte, i lo que està fent ho està fent amb un seny i amb un coneixement de lo que està fent.
Comences a finals dels 80 i consumeixes en menor o major mesura, cada cop més, i cada cop amb drogues potser més dures, no?
Com... Sí.
Fins al 2007. Quan te n'adones que el teu consum és insostenible? Suposo que te n'adones abans, però no ho aconsegueixes fins al 2007. Quan te n'adones?
Bueno, com solen dir, la gota que com el vaso, no? Sí que és cert que en diverses ocasions ho havia provat de deixar-ho.
Mai més, allò que es diu mai més.
Bueno, la situació de mai més ja és un poc més durilla, no? Bueno, la vaig explicar, estem aquí per aquest motiu. Sí que és veritat que a voltes no és agradable indagar dins segons a què, no? Perquè aquestes coses són situacions que fan mal, però ho vaig apuntar aquí, no? Doncs, pues, bueno, és la típica època en què realment estàs molt, molt cremat, en què es consum és molt elevat, no? La meva filla, per exemple, estava a Granada i em va comentar, em va cridar un dia, no? I a qüestió d'un mes del seu cumpleaños, estàvem planificant pues, via telèfon el seu cumpleaños, no? I jo pues, bueno, pues, estava parlant amb el seu amo d'un bar per poder celebrar els cumpleaños. La meva filla estava fent la llista de convidats, tots els seus amiguets, i tal, bueno, pues, tot fantàstic, no? A més, jo disposava d'uns sous i tal. Bueno, què va passar? Bueno, pues, que en Paquito va agafar, se'n va anar de festa, va estar 3 o 4 dies i es va gastar els sous. Ostres, cony, que la meva filla no li queda molt per venir, que té il·lusió del seu cumpleaños, té il·lusió, aquella il·lusió, que a més ho tenim pelat, i jo m'he gastat els sous. Bueno, pues no passa res, me'n vaig al banc, vaig fer un crèdit de 3.000 euros. Vale? Faig un crèdit de 3.000 euros, tenia un marge molt bon cara de temps, perquè això es planificava en temps, però vaig tornar a fer la mateixa. Increïblement vaig tornar a fer la mateixa. Vaig tornar a anar de festa, comences amb unes copes, llavors unes altres, no sé què, i acabes 3 o 4 dies després fet polvo, sense un dur dins la burgeca i hi ha molt males situacions i la preocupació de que m'havia gastat els sous. Bueno, no sent suficient això, tenia un petit pla d'estalvis a un lloc on no se podien treure, però quan me vaig manipular tot per poder treure, uns altres 3.000 euros aproximadament, i bueno, definitivament vaig tornar a repetir increïblement la mateixa cosa. Ja la fetge de cumpleaños s'aproximava i no tenia res, ho havia fastidiat tot. La veritat és que ja no podia arribar més baix, o sigui, arribaste al punt de que el meu pus deixar la teva filla sense un cumpleaños, que era aquella loteta petita que li feia tantíssima il·lusió, no? Tenia el seu cumpleaños, que tenia ja tota la llistata que me l'havia enviat per WhatsApp amb tots els amics que anava a convidar i tal. I l'imbècil de son pare, parlant clar, per tercera vegada s'havia gastat tots els sous anant d'alcohol i d'altres coses. Entonces va ser el punt que vaig dir, mira, això és insostenible i això ja no pot arribar més. I me'n record, vaig cridar una gent i mira, que faig la decisió de que vull sortir d'això d'una forma tal, perquè això ha arribat en el punt ja que no pot anar més lluny.
Sí, veiem els efectes perniciosos, duríssims, que tenia en el consum en la teva vida familiar, en la teva vida econòmica,
sí.
I en la salut. Tenies el cor destrossat, dius, emocionalment o també literalment?
Bueno,
tenies un problema greu de salut?
Bueno, el cor era emocionalment. Emocionalment perquè... És que quan tu de repent, per exemple, quan m'acab de contar aquesta situació, no? De repent la lies, i acabes 3 o 4 dies després, havent fet tota classe de barbaritats i coses de les quals t'arrepenteixes, no? Pues al principi jo em deia jo mateix, bueno, no ho faré més, no? Era una forma de... Era una forma com de calmar-me, no? Com de dir, bueno, Paco, vale, l'has cagat avui, ho has fet molt malament, però si no ho fas més, pues bueno, ja... No? Era com aliviar-me. Però va arribar al punt que aquesta frase, cada volta que me la deia, m'entraven ganes de plorar, perquè sabia que no era veritat, que ho seguiria fent una altra volta, aunque me digués que no ho tornaria a fer més, ho tornaria a fer. Ja no servia aquesta frase, i t'asseguro que me daven ganes de plorar. Mm-hmm. Sí, sí.
Fins que te n'adones que has tocat fons, que ja no pots més. A nivell de salut, les drogues també
sí.
et fan un...
Sí, sí, no.
Com t'afecta?
Bueno, les drogues te destrossen. Primer, hi ha que pensar tot el mal que te fan en el cervell i a la personalitat.
Uh-huh.
Vale? Perquè deixes de ser tu, deixes de ser la persona en la que se pot parlar. Vull dir, el cervell queda completament tocat i transgiverses tot. No vull dir, no té absolutament res de deixar. Està tot transgiversat, el teu cervell ja no funciona com el d'una persona normal. I a nivell de salut, per exemple, fetge, imagina't, el fetge destrossadíssim. El fetge destrossadíssim, de fet... bueno, jo he tingut molta de sort en la vida, he agafat infermedades d'aquestes que diuen que no es poden llevar en la vida i allò se m'han llevat, a més comprovadíssim per moltes altres voltes, vale? Per exemple, estabique nasal, jo he arribat a rebentar estabique nasal de tant de consumir i al final va de passar, a més de passar esnifant-ho, doncs pues, potser passar a fumar-ho, perquè no ets capaç de seguir esnifant perquè has rebentat tot estabique. Vull dir, no, el cos el destrosses, el cos te queda completament destrossat. destrossat. I no és com aquella persona que diu, bueno, avui he fet això i no m'ha fet res. No, no t'ha fet res, no. Tot el que fas t'assuma i t'assuma. La copa d'avui t'assumaran-se de demà. I això és així.
Com era viure treballant i consumint?
Bé, va ser un calvari i suposo que fent molts mals papers. Fent molt mals papers, quedant molt malament en gent que no s'ho mereixia, i bueno, sí. Al final, bueno, conserves la feina perquè, jo què sé, perquè suposo que t'han tingut molt de pressa i saben que al fons no és mala persona, perquè si no és ningú aguanta una persona així.
D'acord, toques fons, me l'haver fallat a la teva filla, i dius, ja n'hi ha prou, ara sí. Com ho fas per dir, necessito ajuda, per dir, necessito ajuda, i qui t'ajuda llavors? Qui es manté a vora teu?
Bueno, la família. La família, gràcies a Déu, va estar al meu costat. Sí que és veritat que, cuidao, si demanes ajuda diverses ocasions i segueixes fallant, arribarà un dia que no tindràs ajuda. Però jo crec que normalment quan demanes ajuda, la gent t'entén. Ara, té de veure que tu tens una voluntat, no?, de tirar endavant. Jo, la gent, ha estat complicadíssim, no?, és anar a buscar, o sigui, la família, i sempre ha estat allí, però quan es tracta de buscar persones externes a la família, doncs és complicat, és molt dur, perquè són persones que són completament contràries a la vida que tu has dut, i te fa moltíssima vergonya, i és molt dur anar a explicar-los, mira, que tinc un problema, que m'agradaria que tal, que m'acompanyàsseu, que sortíssim junts, saps? És dur i és complicat, i no totes les persones ho entenen igual.
Com arribes a Projecte Home? Bueno, quin és el procés d'ingrés a Projecte Home?
Bueno, jo, les primeres vegades que realment, bueno, jo consumia i tal, i bueno, ja tenia tots els meus problemes de psicologia, no?, perquè te tornes un poc d'allò, i anava aquí a xerrades amb en Pere, psicòleg de centre social, del qual n'estic molt content, d'aquest home, però va arribar un dia i em diu, mira, Paco, crec que ja t'he ensenyat tot el que jo sé, crec que ja no te puc ensenyar res més, o agafes o et desintoxiques, o no podem seguir, vull dir, jo ja no sé què més ensenyar-te, no? I va ser ell que va posar-se en contacte amb projecte Home, i és que me va indicar aquest camí. Me va indicar aquest camí. Sí que dic que la primera volta que hi vaig anar i encara no estava lo suficientment preparat i arribava begut i me'ls volien portar de marxa i tal, però la segona volta que vaig ingressar ja, que vaig decidir, els hi vaig dir, no? Pensava que no m'acceptarien després de la primera volta, em varen acceptar i els hi vaig dir que faria just el que em demanassen, vull dir...
Quines implicacions té? Has d'ingressar? Has d'estar allà dins un temps tancat?
No, jo vaig fer un programa obert, que se diu Sol Post, i que estava dividit en una sèrie de normes i una sèrie de fases, no? Passaves per tres fases en aquest mòdul. El primer mòdul realment que estaves fent era... El primer que tocava fer era com un poc el distanciament de l'alcohol, o sigui, i de les persones que eren consumidores d'alcohol i de drogues. Per tant, t'havies obligat a quan... Primer havies d'anar acompanyat sempre d'una persona que no fos consumidora, podia ser una mare, un pare, un el que siga, i t'havies obligat, quan te cruzaves amb un vell amic, un consumidor, a valer de dir, mira que estic fent un programa de desintoxicació i que escolta, que ja la nostra relació aquí, hasta aquí ha arribat, que jo no puc, ja no puc més, vull fer un canvi de vida i tal. No era fàcil, eh? No era fàcil. Totes aquestes coses són difícils.
I tant.
De repent, gent que ha set amiga teva durant 20 anys, de repent dir-li, mira, que no podem seguir sent amics. Perquè he començat un programa i valia d'això, no? Pues amb aquest mateix programa, que és la primera part d'això, que era el distanciament de les drogues i de la gent consumidora, pues tenies altre tipus de normes, com que no podies portar sous, havies d'anar sempre acompanyat de la persona que t'ho pagàs tot, i, bueno, la primera part, ja t'ho dic, hi havia tota una sèrie de normes.
Quant dura aquesta part, aquesta primera fase?
6 mesos, mínim, no? 6 mesos.
Tens síndrome d'abstinència?
No, gràcies a Déu, no. No, sí que... La veritat és que no. Jo sempre pensava que sí que em havia tingut en aquell moment, però no. Jo penso que al final, per exemple, drogues com la cocaïna o l'alcohol o tal, també, bueno, saben que l'alcohol sí que te pot produir una bona abstinència, però moltes vegades són parts psicològiques, parts que tu has ficat dins la teva vida. a la diferència, per exemple, de la heroïna, que sí que realment, en el moment que la deixes, pots trobar-te molt malament i tens que prendre medicaments per calmar aquests dolors, com metadona i aquestes coses. Però amb això no, amb això no. Sí que estava una persona molt nerviosa i sempre t'acompa, bueno, doncs unes valerianes o tal, no? Perquè realment quan vaig començar, per exemple, el projecte, era incapaç d'estar assegut. Vull dir, era completament incapaç d'estar assegut. Vull dir, això de seure i conversar com estan fent-ho jo ara, això era impossible. Vull dir, el mecanisme era massa nerviós i per poder fer una xerrada d'aquest tipus.
Durant aquests primers 6 mesos vas tenir ganes de consumir?
Pot ser que en alguns moments, però estava molt decidit, eh?
Molt decidit.
Estava molt decidit.
I suposo que dia que passa, dia a dia, 24 hores, una va agafant confiança, no?
Sí, va agafant confiança, i no només vas agafant confiança, sinó que te donen una sèrie de ferramentes que t'ajuden, no? Saben que, per exemple, a tu te poden entrar ganes de consumir, i, per exemple, aquestes ganes, si tu te'ls contens, normalment te solen durar, si no els alimentes, si no alimentes aquestes ànsies, normalment una hora, hora i mitja, a poc a poc van desapareixent. ¿Vale? Tu de sobte poden entrar unes superganes de consumir, i si no els alimentes i intentes evadir-ho, intentes tal, o comentes a la persona que estàs tu, dins d'un temps determinat van baixant força. Aquesta intensitat i aquestes ganes van baixant i van perdent força.
Parlaves d'una primera fase, suposo que després hi ha una segona i una tercera. Hi ha un moment, suposo, que et diuen ara ho has de fer tu sol, ara has d'aprendre a viure tu sol.
Sí.
Tenies por?
No, em trobava molt preparat. Crec que vaig fer-ho molt bé. A més, ja quan vaig arribar en aquella fase ja havien passat per moltes altres, vull dir...
Explica.
Jo què sé, jo, per exemple, a la segona fase, no? Diguéssim, d'aquest tipus de programa, que ja pots començar a demanar alguna cosa per tenir un poquet més de llibertat, no? I jo em record que jo demanava per anar a fer footing, no? Poder sortir de casa i anar a fer footing per allà darrere de casa i tornar. I m'ho denegaven en grup i m'ho denegaven. I, bueno, tot tenia un sentit, no? M'ho denegaven pel simple fet de que preferien de que fes d'aport, per exemple, en un gimnàs, amb uns amics, per poder fer gent nova, conèixer gent nova, que no anar-me'n tot sol a fer d'aport. Vull dir, era molt més bé, era molt més productiu el benefici que traia, no? Però no ho vaig... no havia arribat a aconseguir, diguéssim, a d'això. Entonces, a poc vas fent coses... I a poc a poc te vas obrint i vas aprenent a anar tot sol. Jo, de fet, jo crec que quan vaig acabar, m'encantava, o sigui, quan sortíem al seu grupet d'amics i anàvem i hi havia festa, jo m'ho passava beníssim, jo, la música i tot això, jo m'anava igual ballar, tal, vull dir, funcionava perfectament.
Tenies por, Paco, diríem, del judici de Formentera, del judici de la gent de Formentera, quan ja tornaves a sortir, perquè aquí tot se sap, i deien, mira aquest com se li anava, i tu un cop ja estaves bé, tenies por de les mirades de la gent?
No, era pitjor tot el que havia fet abans, eh? T'asseguro que era molt pitjor tot el que havia fet abans, i entonces, què va, la gent t'apoyava, i a més sempre te deien, hòstia, bajo, no puc creure el que has fet, eh? És increïble, com pot ser que estigues així i tal, però si estaves fet polvo... I tal. Entonces, no.
Era reconfortant.
Era reconfortant, perquè era també com una forma de... En certa manera, no?, de reconèixer que... Perquè havia fet moltes tonteries en la vida. Moltes coses de les quals te mories de vergonya. Quan realment despertaves després d'un festival d'aquestos que durava diversos dies, doncs deies, madre mia, lo altre. O vaig tenir aquestes paraules amb aquesta persona, o tal. Coses que se feien malament, perquè anaves baix d'això, doncs com a persona normal no fas aquestes, no tens aquests comportaments amb les persones, ni tens d'això, per tant, penses que rehabilitar-te era una forma de dir lo siento.
Aquestes persones aquí tu creus que vas fallar o que no et vas portar bé quan estaves sota els efectes de l'abús de substàncies estupefaents, vas tenir la necessitat d'apropar-t'hi després i demanar-los perdó? O...
Sí. Sí. Sí, que... de fet, m'ha quedat per allà algunes persones pendents, eh? Algum... Per demanar disculpes una mica, sí, sempre he pensat que trobaràs moment. Passa que és gent que no ho veus pràcticament, però sí. Sents, claro que sí, sents la necessitat de dir-los, mira, em sap molt de greu, jo estava molt malament, tot el que vaig fer, o tot el que vaig dir, o tot el que d'això, mira, no era jo i us demano disculpes. Sí.
Quins hàbits incorpores a la teva vida nous quan ja agafes confiança, quan ja estàs en aquesta tercera fase, quan ja et diuen ves tu sol, no sé, caminar, fer footing, esport, llegir algun text, què fas de nou? Com canvia la teva vida?
Bueno, com canvia amb un 100%, no? Així com durant tot el temps aquest te dediques a aprendre estratègies que te puguen ajudar per deixar el consum, i no només estratègies per deixar el consum, vull dir, tot això d'aquí envolta un munt de coses, no? Perquè, per exemple, estan els juicios que li dèiem, no? Aquestes idees que te fas de forma constant, que te menges el tarro per una tonteria, és com si, és com si crides algú o t'agafes el telèfon i ja te quedes pensant, bueno, i per què no m'ha agafat el telèfon? Ai, segur que està enfadat per no sé què. I comences a fer voltes, i comences a fer un munt...
Com una paranoia, no?
Comences a fer una paranoia molt grossa d'una cosa que no existeix. Entonces, durant el programa, doncs, aprens en això, aprens també gestions de sentiments, perquè és molt fàcil. Per exemple, en aquest cas també tindries una pujada de sentiments, no? A passar que estàs fent un juicio, que t'estàs imaginant coses que no són, llavors, per qualsevol, potser pots estar alimentant un sentiment que te creix, un sentiment que si no el pares en el seu moment se t'agrava, i bueno, al final, pues tot això d'aquí se complica.
Vas fer alguna promesa, Paco, algun moment, quan estaves més malament?
Quan estava més malament?
Sí, quan vas decidir que havies tocat fons i que em volies sortir.
Bueno, jo la promesa que vaig fer va ser el projecte, els vaig dir... M'ha ajudat durant tot el temps, els vaig dir que faria el que fos falta. I quan m'enviaven coses per fer, perquè realment de voltes... claro, tu contes la teva vida i tal, i guai, per què no li demanes a Menganito de tal perquè t'ajudi i tal? I el millor, pel motiu que sigues una persona que no coneixes de res, t'acosta molt, però hi ha certa pressió de grup, de terapeutes i tal, en fer-ho, i allò te provoca molta frustració, però, claro, jo sempre pensava, no, Paco, quan vas entrar vas dir que faries el que tocaria, i aunque fos molt frustrant, al final ho acabava fent, i tenia el seu benefici, tenia el seu benefici.
Hi va haver algun comentari abans, deia, que la gent t'aturava i et deien, tio, que feliç estic de veure't recuperat. Però hi va haver algun comentari que t'emocionés més que els altres? Algú que digués...
Bueno, sí, n'hi ha hagut, sí que n'hi ha hagut. N'hi ha hagut allí mateix. Però sí, hi ha hagut gent que m'ha dit, mira, Paco, l'última vegada que t'he vist subies la cuesta de San Francisco de Gatas, ja no me puedo creer com has canviat. No? I gent que dius... Gent que realment no has tingut molt de contacte amb ella per tenir la confiança de dir-te això, però notes que la gent sí que li arriba dins el canvi que has fet i agafen i se t'ataraquen i te diuen una cosa d'aquestes. I d'això, i bueno, sí.
Sempre sentim aquella frase de que es comença amb porros i s'acaba amb la coca. I potser és vàlida per a molta gent de Formentera i per a molta altra gent d'altres bandes, però potser també hi ha qui va començar amb porros i que continua amb porros i fa una vida plena i completament normal. En caure en l'addicció autodestructiva, quin és l'element que creus que juga més un paper clau?
Bueno, jo el que faria seria... podria fer una petita diferència a lo millor entre els tipus de consumidors, no? Hi ha el típic consumidor que a lo millor consumeix hasta tal, i llavors és que els consumidors que ho fan d'una vida d'una forma prolongada, o millor no tan fortament, però de forma habitual. Mira, ninguna d'aquestes maneres és bona. Jo conec gent de que sempre s'està excusant, no? De bueno, jo és que, Paco, és que no faig com tu, és que no la liava com tu, bueno, tu no la lies com jo, però estàs de forma constant consumint, gastant uns sous que no tens, te passes el dia pensant en el mateix i avui en dia, si te quedes sense aquesta substància, estàs patint. Vull dir, tens un problema. Tens un problema. I sí, hi ha molt de diferència en perfils de consumidors.
Correcte.
Perquè avui en dia, jo què sé, és que pot ser des del típic polític, perquè aquella imatge del junqui dels anys, jo què sé, 70, ja no estan així. Nosaltres ens quedem en una època que ja sabien que allò era molt dolent, per exemple, l'heroïna, perquè, claro, en aquell any tot es va sortir aquella substància nova, tots els joves ho començaran a provar i va quedar tot Déu enganxat. Nosaltres, a la nostra edat, doncs ja teníem un poc més de coneixement de que això era intocable. Aunque sí que hi ha hagut gent que ho ha tocat, jo també ho he provat, però sabien que això d'aquí era intocable. Això d'aquí sí que sabien que no hi havia volta endarrere. I uh-huh. imatge, la típica imatge que tenim tots de típic toxicoman és heavy.
Sí, no, socialment dona la impressió que està més acceptat l'ús de la cocaïna, que és igualment destructiu que l'heroïna, no?
Sí, sí, sí. La cocaïna la pots trobar a qualsevol àmbit, des d'un polític, un metge, un no sé què, uh-huh. i en la seva vida social, i mai ningú, ni inclús la seva família, millor diria que fos consumidora, saps? Uh-huh. Però està molt integrat, sí.
Hi ha gent que quan deixa l'alcohol o drogues via alcohòlics anònims o narcòtics anònims i pren la decisió de no consumir mai més. Uh-huh. Tu també, el 2007, vas prendre aquesta decisió de no tocar cap mena de substància, que no hi ha terme mig, que no hi ha moderació.
No, no. Jo penso que no hi ha moderació. A més, mira, ara vaig a contar una petita cosa, no?
No hi ha moderació pel qui ha sigut addicte, no?
Sí, o sigui... no, jo penso que no. És que resulta... Mira, un temps em vaig trobar una persona que també havia fet projecte, o part de projecte, i me vaig trobar a un bar. I jo feia una aigua i ella feia un whisky, o no sé què feia. I me diu, bueno, Paco, no veus res d'alcohol? Dic, no, res. Vull dir, crec que no val la pena córrer un risc. Vull dir, la feina que he fet i tal, ara vaig a córrer risc per fer un got de vi o fer un no sé què, que no m'aporta res. Dic, no. I em va fer gràcia, em va dir, Paco, això és que no has fet el programa bé. I el tio estava amb un whisky. Ostres, que bé, tu. Jo no he fet el programa bé i tu estàs amb un whisky i segurament llavors estàs consumint i jo no he fet el programa bé, però res. Saps que has d'aprendre a aliviar a voltes en persones que realment no són d'ajuda, eh? Perquè existe... O sigui, igual que hi ha hagut molta gent que t'ajuda, hi ha gent que no t'ajuda, eh? Hi ha gent que dius, estic en perill de persona, no? I llavors jo descaradament li dic, carai, amigo, tens el perfil talment de ser una persona talment com per ajudar-me, vaja. Pues sí.
Sentíem, llegíem aquesta setmana que a Formentera la gran majoria de joves han agafat la seva primera borratxera als 13 anys i que molts d'ells, almenys en l'últim mes, han tingut un abús d'alcohol. Què els hi diries tu als joves? Què li deies a la teva filla?
Bueno, mira, les estúpides més grosses no tenen ni una idea de les estúpides tan grosses que estan fent. No té fundament, no té base, no té res, no té... vull dir, fer això és pràcticament l'estupidesa més grossa que hi pugui haver-hi. Jo crec que una simple paraula o un simple d'això, jo crec que això d'explicar-los és un treball un poc més complex. Però de primeres és el que em ven als cap és això, que són estúpides, però molt, molt grossa. Molt grossa i que no en trauran cap benefici.
T'agradaria poder explicar la teva experiència als joves cara a cara? Ho vas presentar en una sol·licitud del Consell?
Sí, ho vaig presentar. Que potser fos en una època que havia sentit que hi havia molt de consum, vaig pensar el millor que sí, que podia ser útil.
Fa 2 o 3 anys, no, dius?
Sí, 3 anyets o sí... I, bueno, sí, no m'importaria el que... estaria content de poder ajudar sempre i quan realment tots pensin que això d'aquí és útil, no? Ho dic, això, aquestes paraules les estic dient perquè com que vaig veure aquest dia algun escrit en algun moment que per lo vist hi havia alguns que... per lo vist havia debatit això, jo no sabia res a nivell polític, uh-huh. i uns ho aprovaven i els altres no ho aprovaven, perquè n'hi havia que deien que això no era, o es havia comprovat que no era això. Jo simplement dic això si realment està comprovat. I hi ha un estudi que diu que una xarra, un institut, no serveix per res, pues bueno, pues hijos míos, pues jo no som ningú per dir que sí, jo penso que sí, però... la meva opinió no s'ha de un expert en aquests temes, no?
Em pareix que la proposta en aquest cas era de Compromís i el PP fa uns anys era per fer una visita dels joves a Projecte Home, no? Uh-huh. I que després doncs, l'equip de govern de llavors i també el PSOE, també l'oposició, van dir que aquesta no era la via actual. Potser que tu vagis a l'institut potser és una via intermitja que és interessant.
Però veig que, si no m'equivoco, aquesta també l'havien proposat.
També l'havien proposat.
Em sembla que l'havien proposat. Bueno, jo penso que sí que seria interessant. Jo penso que, per exemple, una xarra,
sí.
Tu vas i dones una xarra, si és una xarra pot ser una xarra un poc buida, no? I els hi pot entrar per una orella i els hi pot sortir per l'altre, no? I potser un se queda pensant el que farà després de classe i l'altre es quedarà pensant no sé què. Per tant, jo penso que la xarra té de ser una xarra fent interactuar l'alumnat, no? Jo sempre penso que, per exemple, en un principi, com a introducció, pots dir-los i dic, bueno, vosaltres algun dia heu vist gent que va beguda, no? Supos que en aquest punt pues, l'alumnat pues, se'n riuria, inclús, ah, pues sí, he visto este, he visto l'altre i tal. Lògicament, en una xarra, una escola, el que està clar que sempre quedaria terminantment prohibit és que s'anomenés a ninguna persona, vull dir, aquí no té de sortir ningú nom. I perquè la cosa, per exemple, entre els alumnes es anés calmant, és a veure, algú ha vist algun cas familiar o d'algun amic o tal, entonces quan ja la gent comença a parlar de coses un poc més propanes, les riades es van acallant i la cosa està agafant un caràcter un poquet més serio. I bueno, sí, supos que de totes maneres això seria un poc una introducció, llavors també es podria anar tratant també de forma fent interactuar els lots perquè fossin ells que deduïssin les coses, per exemple, per quines coses o pensen que un pot arribar a consumir, que això és molt interessant, perquè si hi ha algun consumidor dins la classe, possiblement es senti identificat, saps? I finalment, pues, de quina manera es podem evitar, podem evitar aquestes situacions.
Molt bé. Escolta, vas tenir por de morir, Paco?
No, me dava igual.
T'era igual. A què dones gràcies?
Adéu.
Adéu.
Adéu, sí, a tots, sí, sí, sí. Bueno, la sort que he tingut sempre.
Paco, mira, llegiré el paràgraf del teu discurs del dia doncs, que et van donar d'alta el projecte Home, aconseguíssim,
sí, sí,
quan
sí.
Ja havies superat, no? Es diu que un consumidor de narcòtics, un consumidor d'alcohol, ho és sempre, però està... En recuperació,
sí,
no?
Sí, diguéssim que era salta, no? Salta, que et donen salta.
Vas escriure, vas acabar el teu discurs molt polit dient seguiré treballant per augmentar el nombre d'amics. M'agradaria trobar altres hobbies i esports que despertin el meu interès, estudiar i adquirir més coneixements, viatjar, conèixer món i trobar una companya. Però la companya hauria de ser la peça que li falta al puzzle, no una peça qualsevol, que per molt que la forcés no acabés d'encaixar. Treballaré dia a dia aquests problemes que abans m'enfonsaven i que ara veig són petits problemes de la vida quotidiana i de qualsevol persona. Vas trobar aquesta companya, Paco?
Sí, vaig trobar aquesta companya, vaig viatjat i construir l'imaginable, no? Perquè de passar a estar consumint, que si he fet uns apartaments, que si he obert una empresa... Vull dir, he fet molta... He avançat molt, sí, 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 sí. I el dia d'avui segueix que endavant, vull dir... Penso que aquestes persones constantment ens hem de reestructurar, no? Si, per exemple, en aquell entonces llegia una sèrie de llibres o d'autoajuda, com podria dir, jo què sé, que n'hi ha de moltíssims de tipus, doncs avui en dia en llegeix que uns altres. Abans podien ser les lleis espirituals de l'èxit o algo de Jorge Bucay o d'Antonio de las Heras, doncs avui en dia doncs, llegeix coses de financialment torts perquè potser estan més en consonància amb el que estic fent avui en dia.
Paco, te n'has sortit,
sí.
Deies aquest darrer paràgraf el que volies i la vida doncs, t'ho ha acabat donant. T'agraïm moltíssim aquest testimoni, bé, molt valuós.
Gràcies a vosaltres.
I admirem la teva valentia per venir-ho a expressar aquí a Ràdio Pública de Formentera. Molta gent t'escoltarà i segur que pensarà el mateix. Et deixem amb aquesta cançó que també et va acompanyar durant molt de temps, aquesta dels Loquillo, un rock and roll star, que és el que ets tu, una autèntica estrella. Gràcies, Paco.
Gràcies a vosaltres.